els podcasts de Ràdio Estel.
Àngels, amb el suport de la Fundació Llegat Roca i Pi. A Ràdio Estel comença Àngels.
En una residència per gent gran, les cures dels residents més dependents van més enllà de les necessitats bàsiques. Es tracta d'un acompanyament integral que abasta l'atenció física, l'estimulació cognitiva i, sobretot, el suport emocional. Aquestes persones, sovint amb mobilitat reduïda o afectades per demències, requereixen una atenció constant i personalitzada que els permeti mantenir la seva dignitat i qualitat de vida. Alhora, és essencial oferir un acompanyament també a les famílies. No ens hem d'oblidar de les famílies, que sovint viuen aquest procés amb sentiments d'impotència, contradictoris, complicats. Compartir informació, oferir espais d'escolta, proporcionar recursos són aspectes clau per facilitar l'adaptació a la nova situació i garantir el benestar tant del resident com dels seus éssers estimats. En definitiva, cuidar els més dependents en una residència implica un compromís humà que va més enllà de l'assistència. Avui, reflexió sobre tot plegat aquí, a Àngels.
Tots els diumenges, a un quart de nou del vespre, Àngels, amb Rafa Sanahuja.
Què tal? Com esteu? Bona tarda a totes i a tots. Tenim en marxa ja un nou capítol aquí a Ràdio Estel del nostre programa de la tarda dels diumenges i minuts per endavant per parlar, conèixer, reflexionar, presentar també persones i entitats que treballen per al tercer sector social, sempre amb aquest esperit del servei de posar-se en marxa i d'ajudar als qui ho necessiten. Ja sabeu que aquest programa està impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi, que el fem amb el Joan Andreu Parra a la producció, qui us parla Rafa Sanahuja a la redacció i locució, i la clau de tot plegat, Paula Moreno, al control tècnic i al muntatge musical. Això és Àngels, la mirada social, la mirada real.
Àngels, tots els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel.
Avui, com us deia, ens endinsem en un tema que sovint queda a l'ombra, però que és de vital importància, com és la salut mental de la gent gran, especialment aquells que viuen en residències. Segons dades del Departament de Salut, més del 20% de les persones majors de 65 anys presenten algun tipus de trastorn mental, com ara depressió, ansietat o deteriorament cognitiu. Aquestes xifres augmenten considerablement en el cas de les persones que resideixen en centres geriàtrics, on la prevalença dels trastorns emocionals pot arribar inclús al 40%. Per parlar d'aquesta realitat i de com podem millorar el benestar psicològic dels nostres majors i de com treballen tota aquesta tasca en les residències, avui ens acompanya Víctor Reca. Ell és psicòleg de la residència per a gent gran Llegat Roca i Pi, un centre amb una llarga trajectòria amb atenció a la gent gran. Ja el podem saludar. Víctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs? Gràcies per venir.
Pues bé, gràcies per convidar i donar veu una mica aquí a les residències, que sempre surten per lo dolent, a vegades en les notícies, i també està bé que surtin per parlar, no? I que hi ha coses bones i coses dolentes, òbviament.
Mira, avui ho comentàvem justament amb gent de la ràdio, que de vegades tenim aquesta tendència, no? Sempre a assenyalar les coses negatives, que són inevitables, perquè som humans i no tot pot ser perfecte, i a donar per fet que ha de ser tot... Quan està bé, ningú et diu res. Però quan hi ha una petita taca, de seguida tothom la mira i la assenyala. A mi m'agradaria, per començar, si et sembla, Víctor, que m'expliquessis una mica la història, o qui sou, què feu, una mica que em parles de la residència Llegat Roca i Pi, on esteu, quants residents teniu, com treballeu, per tenir una idea general, per començar.
Molt bé. Doncs som una residència que està ubicada a Badalona, al barri de Bufalà. Tenim 134 places de residència i unes quantes de centre de dia. La residència pràcticament podríem dir que és pública, perquè quasi el 90% de les places són de plaça pública, de plaça ICAS, i hi ha unes petites privades. I la idea de la residència, la residència en si és... no és una empresa la que la porta, sinó que és una fundació, i surt una mica d'un llegat d'un senyor, que era el senyor, la residència de Roca i Pi. Pues aquest senyor va deixar uns diners perquè es destinessin a cuidar a la gent pobra de Badalona, i diguéssim que 160 anys, perquè l'altre ja em van dir que sobre els 160 anys, doncs en 160 anys doncs aquest llegat doncs està transformat en forma de residència i cuidem a la gent doncs, que ho necessita de Badalona i, òbviament, doncs de tota la comarca.
Sens dubte, clar, avui posem el focus en la residència, eh? Però ja sabem, perquè a més aquest programa està impulsat per la Fundació Legal Troca i Pi, que la tasca que fan de suport, o sigui, no només tasca pròpia, sinó tasca de suport a altres entitats, d'aliances, és enorme, no?, de la Fundació Legal Troca i Pi. En aquest sentit, un llegat increïble que està molt, molt ben administrat i molt ben cuidat. Doncs entrem una mica en la teva, teva matèria. Com s'adapta l'atenció psicològica justament a les necessitats individuals de cada resident, no? Perquè jo recordo que va haver un temps en què va haver aquest boom, no?, de l'atenció personalitzada. No? Abans no es parlava tant d'aquest concepte, ara sí que es parla moltíssim en les residències de que cadascú, no funcionar com un exèrcit, no?, sinó que cadascú és una persona amb les seves necessitats, sensibilitats, particularitats. Això parlem de persones que estan bé, no?, que encara són que encara poden fer les seves tasques i sortir i entrar. Clar, quan entrem en matèria mental, quan entrem en matèria de demències, doncs tot això com es porta endavant?
Bueno, més o menys tot és d'una manera similar, però bueno, hem de tenir els diferents graus de deteriorament cognitiu, no? Però el primer que tenim que fer és veure que darrere sempre hi ha una persona. La persona pot estar fenòmena o pot tenir una demència molt avançada, però davant d'allò sempre hi ha una persona.
Clar.
I a partir d'aquí és el punt comú que ens apropa a tot. Llavors, què és molt important per mi? Pues saber la història de vida d'aquella persona. Clar, si la persona està bé, me la pot explicar ella mateixa. Si no, pues li dic a la família o als tutors legals que ens doni informació pues, dels gustos de la persona, de què havia fet, de què es dedicava. I a partir de tenir certa informació amb una observació de la persona. O sigui, quan arriba allà la persona, al final un objectiu és que s'adapti a viure allà, que estigui a gust,
clar,
pues intentar pues, amb l'observació preguntar si la persona no pot parlar pues, des de l'observació, des d'acompanyar-la, doncs veure que pugui estar el més a gust i adaptar-lo el millor possible. Jo què sé, pues, potser el que dèiem, pues, necessita a les tardes fer una mica de siesta perquè si no, no és persona. Pues a lo millor veient que està més agitat, pues a lo millor diem, ostres, pues anem a posar-lo a dormir a veure què tal, i a lo millor pues olien un llum. Vull dir que al final se tracta una mica com de saber la seva història de vida, que a lo millor amb la història de vida ja ens ho diu, no, era una persona que volia fer sempre siesta. Pues ho podem agafar d'aquí o d'altres coses, però és saber història de vida, observar i òbviament sempre tenir en compte que hi ha una persona darrere darrere de tothom que t'estem tractant, no? Independentment de si parla més, si té més memòria o menys.
Sempre aquesta dignitat, aquesta mirada particular per cadascú, molt interessant. També és interessant quan has parlat, no?, dels primers moments, no?, de conèixer-lo, de que la pròpia persona estigui més o menys bé cognitivament, es pugui adaptar, no?, al dia a dia. I en aquest sentit sí que és que les residències, perquè a més jo tinc experiència, abans de ser comunicador he treballat a residències, són una constant, no?, de dinamisme, és a dir, sempre hi ha activitats en marxa, hi ha una vida que es fomenta, les persones participen o no, depenent de la seva voluntat o de les seves capacitats. En aquest sentit, quan es tracta de persones molt dependents, tracteu d'involucrar-les també en la vida, en la dinàmica, en les activitats de la residència?
Sí, home...
Dins de les seves possibilitats.
Òbviament, aquí hem de veure que les activitats no és un cafè per a tots, sinó que s'han d'adaptar. Llavors, sí que és veritat que les persones que tenen un deteriorament cognitiu més avançat, la seva percepció de la sensibilitat canvia. Llavors, no podem... per exemple, hem de canviar més el parlar per al tacte. Seria un poc el titular.
Clar.
Llavors, clar, hi ha activitats a la gent que estigui bé, pues, que podem fer un bingo, perfecte. Que persones que estiguin més deteriorades, pues el bingo no servirà, però potser podem fer algun massatge, podem fer alguna cosa d'estimulació de sentits. Representa que l'últim sentit que perdem és el tacte. Llavors jo sempre dic que quan menys parla una persona, pues hem de tocar. I jo crec pues, que l'activitat pues, té que anar allà. I, per exemple, una activitat que fem, que esto és molt senzill, però simplement és quan fa un dia de sol, pues, el traiem a fora a prendre el sol. A part de la llum del sol, que és superimportant per a la salut, pues, és una, o sigui, tocar l'aire, és un festival de sensacions que hem fet gaire cosa? No, però és una activitat pues, molt, molt adequada per gent més amb deteriorament més avançat, per exemple.
I si parlem de teràpies, ara tu parlaves de potser massatges, etc. A l'hora d'aplicar teràpies per a les persones, què em pots explicar?
De teràpies, però estimulativa o de teràpia psicològica?
Mira, doncs podem...
Un poco, vamos a los dos.
Exacte, podem donar una pincellada
vale.
de les dues.
Hem d'entendre una mica l'audiència, de que actualment les residències públiques de la Generalitat, les persones entren en un grau 2 com a mínim.
Com a mínim,
Vull dir, això vol dir que...
Pel que ens estigui escoltant i no sàpiga el tema dels graus, de què estem parlant?
El grau és el grau de dependència que té la persona. Això vol dir que en la nostra residència, que com hem dit abans, que és pràcticament pública, vull dir, les persones que arriben ja tenen un deteriorament de tipus moderat greu, quasi d'entrada, d'acord? Llavors, quan... Vull dir, siguem molt puristes... Quan tenim un elevat grau de deteriorament, vull dir, les persones deixen de parlar i llavors, clar, tot el que sigui parlar amb ella no és tan important. Per això comentava
el tacte. Sí, el tacte.
Quines teràpies podem treballar des d'aquí? Per exemple, el tema de l'estimulació basal, que es basa molt en l'autopercepció del cos. Uh-huh. Després també està el snuzzling, no sé si... la gent la coneix, però que també intenta, l'esnurle el que fa és intentar, ens diu una mica, pues, si nosaltres ens ho passem bé anant al cine, pues, nosaltres anem a intentar buscar un gaudí semblant a una persona pues, que no pot anar al cine i que no pot parlar. Llavors, s'intenta fer...
Sí, com recrear no? les condicions del cine.
Això mateix. Llavors, una mica el que fan és fa una, com una avaluació de la sensibilitat de la persona, quins sentits els té més presents, jo què sé, des de l'oïda, però l'oïda el que li agrada més als sorolls més greus o més aguts.
Sempre al detall, intentant sempre afinar al màxim.
El gust, però què li agrada? Sí. Més salat, més dolç, i així amb tots els sentits. I els sentits que veiem... que són més preferents, pues, li donem això, li donem algú que sigui dolç o salat, o li donem un tacte que li agrada, pues, un tacte més suau o un tacte més aspre, encara que ens pot semblar, oi, aspre per què? No, perquè a vegades la sensibilitat canvia i un tacte aspre fa sentir més la pell i per a aquesta persona és més important.
Víctor, és molt interessant el que m'expliques i s'està volant el temps, ara m'ho deia la Paula.
Ja, que jo m'enrotllo, perdona.
No, però t'enrotlles i jo et deixo que t'enrotllis perquè m'agrada el que m'expliques, m'interessa. Però una pincellada i després parlem d'una participació que heu tingut aquí a Ràdio Estel, que també vull interrogar-te una mica per aquesta experiència, però una pincellada de les famílies. Com treballeu amb les famílies en aquest sentit? Quin enllaç feu? O com les feu partíceps de la vida de la residència?
Mira, jo normalment sempre a les famílies els hi parlo que no han deixat el seu familiar aquí, sinó que estem, perquè el cuidem nosaltres, sinó que els cuidem a mitges.
Val, entre tots.
Entre tots. I normalment a les famílies, jo intento fer una entrevista sempre inicial per explicar-los què veig o com està el seu família i també per veure una mica com ells estan visquent aquest ingrés, no?
Sí.
Això ja et diria que seria un largo y tendido, perquè, clar, depèn molt del familiar, la posició que ocupa la família, la posició de poder, tot el que li pot.
El que es diu que cada casa és un món, doncs cada persona és un món i cada circumstància és un món.
I cada família és un món.
És un món.
Però sí que una mica fem partícip de que els diem que cuidar una persona amb demència el que fa és que acaba emmalaltint el cuidador i que la gent necessita... La gent sempre té un límit, encara que sigui el pare o la mare,
sí.
I llavors en el moment que arriba a la residència és que aquest límit ja s'ha traspassat, i és treballar des d'intentar desculpabilitzar això, sinó que és algo natural, que ho farem plegats, que necessitem el cuidador de la família, involucrar-los, i bueno, hi ha famílies que ho porten molt més bé i altres que pues,
clar,
ho porten amb més culpabilitat.
Clar, 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 és lògic, però sempre treballant perquè tot sigui de la millor manera possible per part vostra. Això és, ja ho transmets perfectament. Escolta, resulta que aquí en aquesta casa hem tingut un programa que es diu Grans Històries, en què bueno, convidàvem a gent gran, de residències, que venien a visitar-nos, i a partir d'aquí doncs explicàvem moltes coses, no? I vosaltres justament també heu participat en aquest programa. Com va sorgir aquesta idea de portar alguns residents aquí a Grans Històries, i com van anar en general?
Bueno, va molt bé. A mi sempre és una cosa que em fa molta il·lusió. Així, mira, parlava avui amb el David, fa 15 anys. Ells van venir aquí a parlar. Van fer durant un any com unes... Parlàvem de la història de vida. Fem uns tallers intergeneracionals, li explico a l'audiència, sí, que venen uns nens d'una escola de Badalona.
I... Això és molt maco, sempre, no?
Sí, sí, sí. És... Sempre dic que els tallers intergeneracionals és com un win-win, perquè va bé pels nanos i va bé per la gent gran.
Exacte.
No és només per la gent gran, ni...
És mutu, és tot mutu.
Això mateix. I llavors, bueno, primer fèiem com una història de vida a la persona, perquè els nens... La idea és perquè els nens aprenguessin com era la vida d'abans, i a partir d'aquí un any, al segon ja van intentar que aquesta història que explicava cada persona de lo que havia viscut a la seva vida,
sí,
i que creien que pot ser important pels nanos que aprenguin, pues van dir d'intentar gravar-ho i portar-ho aquí a la ràdio, i la veritat que, bueno, pues va... La veritat que és una motivació extra.
Fantàstic. I l'experiència, contents, no? Imagino,
sí,
les
sí,
persones
sí,
que van participar.
Sí, perquè clar, després també veuen que està el programa gravat, també li dona un cert caché.
Exacte.
I jo crec que el revisar la vida és com... Quan un és gran, al final, per morir en pau, per tancar com el cercle de la vida, és repassar la teva vida i d'alguna manera... veure que ha tingut un sentit, o que ha guanyat lo positiu o lo negatiu, o d'alguna manera pues, intentar acceptar de que va ser d'aquesta manera i no d'altra. I sempre si tenim aquest balanç positiu, pues, la persona pot marxar més en pau o pot viure més en pau pues, aquest final de la seva vida.
Doncs mira, agafant-te la paraula, Víctor, ja per resumir i preguntar-te a tu directament, tota la tasca que feu a les residències, en aquest cas a la residència Llegat Roca i Pi de Badalona, tu quan marxes a casa sempre us surt del treball amb sensacions, no? Les teves són molt importants perquè es tracta de treballar pel benestar, no? Per la cura de persones. Nosaltres aquí a la ràdio doncs entretenim, informem, és un altre nivell, és una altra història. Però marxa a casa, jo quan marxo a casa sempre penso, avui ha estat molt bé, o avui, bueno, un dia més, o avui hem punxat. Val? Tu quan marxes a casa, què sents quan marxes cap a casa?
Bueno, em passa una mica com a tu, avui hem punxat. Que no, mira, és aquí hi ha tema.
Aquí hi ha tema, doncs tens un minut.
Tinc un minut. Mira, quan cuidem ens sentim bé, però tenim que evitar creernos que som demasiado buenos. Perquè si no, no sube l'ego i això no és bo.
Ah, mira, home, és que això és per tot. Aquí també val,
aquí
podem parlar de la ràdio també.
Pues, jo crec que quan cuidem també. Llavors, a vegades és aprendre pues, que guai que hem pogut ajudar, que m'he puesto al servicio, i quan les coses ens surt bé, pues perfecta, i quan no, pues...
Demà tens una altra oportunitat.
Demà tenim una altra oportunitat i acceptar pues, que no som tan buenos ni tan majos.
Ni
infalible.
No body is perfect, no? Com deia Jack Lemmon.
Ah, això mateix.
Aquest és el punt. Víctor Reca, psicòleg de la residència per a la gent gran Llegat Roca i Pi de Badalona, un plaer tenir-te aquí, escoltar les teves reflexions i conèixer una mica més doncs, aquesta tasca complexa, no? De cuidar a gent molt dependent, gent, com tu deies, que entra ja en un grau 2 de dependència, com a mínim, a la vostra residència, els vincles familiars, i aquesta mirada, no? Que m'ha agradat molt, aquesta mirada tan particular, de jo el que vull és conèixer-los per poder cuidar-los el més al detall possible. Per tant, enhorabona per la tasca i gràcies per visitar-nos.
Ah, moltes gràcies a tu.
Vinga.
Ella em va estimar tant jo me l'estimo encara.
Com bé diu la cançó de Serrat, paraules d'amor senzilles i tendres són sovint el millor bàlsam per a l'ànima, especialment en la bellesa. En una residència aquestes paraules es tradueixen en mirades còmplices, gestos d'afecte i una escolta atenta, l'hem descobert també amb el Víctor avui, que reconforta i acompanya. La tendresa, la paciència, l'empatia, eines imprescindibles per connectar amb els residents, especialment amb aquells més dependents, i fer-los sentir estimats i valorats, inclús amb el tacte, inclús traient-los al sol una estona. Igual que els enamorats de la cançó, de Serrat, que amb 15 anys tot just despertaven del son dels infants,